21 anys amb tu.
La vida és un fandango, i és que no ho entenc, és un fardalango. Perquè si no agafes la vida de bona manera, és molt, molt difícil viure. Però si l'agafes bé, la vida és un regal.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Hem arribat.
Com està?
Molt bé.
Sí, a veure, com ha anat el cap de setmana? Heu fet bonda? Heu estat bé?
Beníssim. Sí? Com han d'estar, Jordi?
Beníssim, com sempre.
Beníssim. Però atenció, perquè per mi la pregunta, Xavi, no és com ha anat el cap de setmana, sinó com ha anat el dilluns, avui. Perquè, atenció, jo quan me dirigia cap aquí, cap al meu lloc de feina, he sortit de casa meva tranquil·lament i ha passat una cosa clau que marcarà la meva setmana, la vostra, companys, i la de tots els oients.
Però a veure què ha estat.
He vist una serp.
Ui! I saps bé, perquè si tens tant de pànic en els coloms...
No, jo una serp no me fa por.
Però bé, això vol dir que és un senyal, i d'aquesta manera jo invocaria i convocaria en Dean Gallagher.
Exactament! Festa, perquè cada vegada som més a prop d'entrevistar l'ídol particular d'aquest programa. Jo he vist una serp, i això és una senyal, efectivament, de que en Dean Gallagher és a prop, és caçador de serp.
És que, per
més reputat de les Balears.
Te l'ha enviat ell, la serp. Ahir vés a veure en Inés i te l'ha enviat com a la pel·lícula de Harry Potter, que xerraven les serps.
No m'estranya.
I per aventura té connexió.
Perquè heu de saber que hem aconseguit el número de telèfon d'en Dean Gallagher.
Exactament, exactament.
Sí, és que jo crec que a partir d'ara és inevitable pensar en ell, quan veus una serp o qualsevol rèptil.
Però no, és que jo normalment... Oh, què ha passat ara? Jo normalment no veig serps, i avui n'he vist una.
Ah, sí?
I era enorme.
És el destí.
Exactament.
Bé, està tot clar, jo crec.
Toni, que deien el control tècnic, atura la música perquè han d'aturar aquest moment d'eufòria col·lectiva, perquè aquest moment de festa només ha estat un miratge. Perquè aquest cap de setmana, ja sabeu què ha passat, mallorquinistes, vos acompanyam en aquesta quimera.
Efectivament, fosca. I com que IB3 Ràdio és la vostra emissora i Xiu Xiu també és el vostre programa, perquè comenceu bé la setmana, vos hem demanat hora en el psicòleg.
Així és, hem contactat amb un mentor, un motivador, un coach, perquè vos salvi a tots vosaltres d'aquest descens.
I en aquest mentor en qüestió, aquest coach, aquest savi, no és un qualsevol. És la veu del mallorquinisme de IB3 Ràdio, en Toni Fuster.
Amics i amigues de Xiu Xiu, mira, ara acabo de sortir d'afició perquè aquest Mallorca me matarà. I encara crec que són jove. Podria recomanar un poc que dediqueu ara temps a recuperar-vos, que dediqueu temps a fer coses que no heu pogut fer cada 15 dies quan heu anat a veure a Mallorca, reconciliar-vos un poc també amb la família, perquè segur que heu perdut moltíssimes hores darrere el futbol. I el millor que pot passar és que tornem a pujar. I per tornar a pujar, el que heu de fer és tornar a animar aquest Mallorca, ara quan s'obri la campanya d'abonats. No abandoneu Mallorca. Un bon mallorquinista no l'abandona mai. I força, que tornarem. I tornarem, sobretot, això sí, més forts. Una abraçada a tots.
El savi ha parlat.
Força.
Les paraules que tot mallorquinista necessita.
El coach del mallorquinisme.
Segona sí, però guanyareu més partits.
Qualque cosa així, ha dit.
Visca Mallorca i visca en Toni Fuster.
Exactament, Jordi Suárez.
Avui tenim en Liam Brena en la producció i en Toni Fuster en el control tècnic. Ai, no, però...
Toni Fuster és el control tècnic, efectivament.
És coach, és tècnic, és tot, en Toni Fuster.
En Toni Cardell en el control tècnic. Perquè avui també tenim un missatge per aquelles parelles de les Balears que voleu tenir fills. A Sant Josep, a Eivissa, vos ho posen fàcil.
Vols guanyar 1.000 euros?
P-R-O-C-R-E-A.
Sí, el verb és clar i senzill. Procrea. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia donarà un xec bebè de 1.000 euros per fill.
En quin temps vivim?
Josepins i josepines, un, dos, tres, sus! I sentiu focs artificials arreu del municipi que no us estrenes.
I doncs sí, l'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa ha obert la convocatòria de la tercera edició del programa d'ajuts a la natalitat Sant Josep Creix, és a dir, un xec nadó de tota la vida amb una dotació de fins a 1.000 euros.
Sí. Bueno, ja ho sabeu, endavant.
Animeu-vos.
Sí, sí.
Jordi, fas cara de voler-te mudar ara mateix a Sant Josep.
No, ja és que m'agafa un poc en fora, això.
Que Sant Josep o has fet de tenir fills?
Uf, molt bona pregunta, Xavi.
És que és molt personal, eh? He trobat, he traçat una línia.
Sí. Va, fins que li he demanat a en Jordi i no a tu, Xavi, per no posar-te en compromís. Eh? Ja. He vist més fàcil posar en compromís en Jordi que a tu.
Bé, bueno, en qualsevol cas, endavant d'encesatges, fotos artificials i que visqui l'amor. No?
Sí, i si t'ho compensen, i d'encara
home,
millor.
Evidentment, sí, sí.
A veure, més qüestions. Aquesta vegada no mormovem de les pitiuses perquè... vos hem de fer una pregunta. Quantes persones de més de 100 anys coneixeu en el vostre poble o barriada?
De 100 anys? Uf, jo per mi no...
De 100 anys o més, eh? Sí, sí. Persones majors.
Jo per mi no en conec cap, eh?
Jo m'apareix que tampoc. Ara mateix no. N'he conegut, però ara ja no.
Mira, a Bunyola, no sé. Justament, les persones varen fer 100 anys unes senyores majors, que són bessones, totes dues, però crec que, per desgràcia, una d'elles just va morir fa poc. Ho deim perquè, parau atenció, l'Ajuntament d'Eivissa, precisament, ha publicat les dades del padró municipal i mos ha cridat molt l'atenció una dada, que hi viuen 24 persones de més de 100 anys. I el 88% són dones.
88% dones. Sí. És a dir, 24 persones, clar, jo ara mateix no, com que no poden comparar amb cap altre municipi, però bueno, són 24 persones.
Mare meva, són moltíssimes.
Sí, 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 viuen 55.000 persones, si no van malament.
Imagina't.
A Vila.
Quin diríeu que és el secret?
Uf, diuen que, bé, menjar bé i no estar estressats. La solitud també diuen que és molt dolenta. Jordi?
Sí, és que també són una generació que crec que s'ha cuidat més, eh? Ara tenim més tema menjar, potser menjant pitjor, no? I tot
sí, tal
les
vegada.
Les pantalletes, també.
Però m'agradaria conèixer de ben a prop com és aquest estil de vida.
I si,
de
volem, i si volem arribar en els 100
anys. En quines
anys.
Condicions?
Anem a Vila, idò. Bé, no, anem enlloc, perquè ja hi som. Perquè te saludam en Esperança Marí. Benvinguda, Esperança, com estàs?
Bon vespre, com va això?
Bon vespre, Esperança. Tu no tens 100 anys, tranquil·la, no te presentarem així. Quant d'any tens?
No, espero que no. 67.
Això sí, ets veïnada de Vila, no?
Sí, 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 sí. I a més conec moltes d'aquestes dones que feia referència.
I quin és el secret? A veure, mem.
O quan deies això de que són dones que potser es varen cuidar molt o així... Jo penso que no exactament. És una generació que va patir moltíssim, és una generació que ha fet front a unes grans dificultats, perquè jo penso que han sabut posar allò que es diu una mica una actitud positiva davant totes les adversitats i posar-hi una mica d'humor. A més, són dones fortes. Dones, jo no ho sé, amb iniciativa, han set pioneres. No, són dones... que d'alguna manera, ara, ara encara cultiven allò que podríem dir les relacions socials.
Sí?
Surten, sí, sí, per exemple, en la Pura Riera, de 104 anys,
mare meva, 104.
O en Antònia Serra, de centres, van esmorzar juntes. Surten a fer el cafè i esmorzen. Per tant, jo penso que això d'aquí és una actitud davant la vida, és una meravella.
Que bona, mare meva. I també tenim a Pepita Joan. Pepita, benvinguda. Tu estàs d'acord amb el que deien Esperança? És qüestió d'actitud i de vitalitat, de força?
Sí, sí, jo crec que sí. És molt sentit que tenim les coses per la vida, com diu Esperança. La genètica, possiblement, també hi fa una mica. La genètica també crec que hi fa. Cuidar-se segurament també, però l'actitud i la relació amb la gent i no... tenir contacte amb els amics, amb la família, tenir però això, vida social, jo crec que és molt positiu. I l'actitud que es tenga davant els problemes. Quan hi ha una esperança, la gent que ara té 100 i algun any, ha passat.
Ara parlarem en Pepita, que tenim alguns problemes, Pepita, per sentir-te bé. Ho dèiem, Esperança, encara no heu arribat en els 100. Tu, Esperança, quants en tens d'anys?
67, encara me'n queden uns quants,
I t'agradaria arribar-hi?
Home, si he d'arribar com aquestes dones que et deies, sí, però clar, és com tot, vull dir, en quines condicions arribes. Mm-hmm. Per exemple, en Antònia Serra, que té centres, és una dona que està activa 100%, vull dir, és autònoma. Per tant, si ets autònom en aquesta edat, sí. Ara, clar, llavors, això són també minories, jo penso que són una mica excepcions, però amb unes condicions com elles, clar que sí, és una meravella.
Totalment.
I a més s'ho passen bé.
Exacte, que això també és fonamental. Esperança, Marí, quan t'han telefonat, per veure si volies entrar en el programa, t'han demanat quan ells tenies sí, i m'has dit, en tens 67 o, com diuen els meus nets, 6-7. És a dir, que de qualque manera també...
Exacte, sí, sí.
Però això del 6-7, és que clar, m'ho han explicat moltes vegades, però jo, francament, no ho he acabat d'entendre. Menys si m'ho pots explicar.
No, sí, tampoc no ho acabo d'entendre, però només sé que tota l'escola dels meus nets estan amb el 6-7 i fins i tot ara crec que els mestres els hi han prohibit. Per tant, està aquí.
Tot lo dia, tot lo dia. Amén, Pepita, Juan, per mi te tornem a tenir, t'han recuperat?
Sí, no?
Perfectament.
Sí, sí, perfectament. Vale. Traslladam la pregunta que li hem fet també a Esperança Marí. Em tardaria formar part d'aquest club d'accent?
A veure, si estic en bones condicions, sí. Si tenc escap bé i puc disfrutar una mica de la vida, sí. Si no, segons en quines circumstàncies, no.
Pepita... crec... Digues.
Que dic que crec que la situació en la que estigues, vull dir, sobretot crec que escap és fonamental, perquè... La mobilitat també és important, però sobretot si tens escap bé, pots disfrutar d'alguna cosa, si no, segurament no.
Uh-huh. I Pepita, vosaltres que sou veïnades de Vila, què feis? És a dir, quin estil de vida dius que diries que duis a Vila? El manco a tu, Pepita.
A veure, jo ara mateix crec que duc una vida una mica massa estressada per arribar a 100 anys. però bé, jo crec que és disfrutar cada... bon moment que pugues tenir cada dia en què facis molta feina, llavors moments en els que pugues pues, sortir a sopar, sortir a dinar, anar a passejar, fer el cafè amb algú, aquest tipus de coses, disfrutar de les coses que t'agradin, un passeig, un anar a la platja un rato, disfrutar de les petites coses de la vida, i de les grosses, dels viatges, viatjar, desconnectar de sa rutina crec que va molt bé, és una de les millors coses que hi ha i tenir una vida així, en vida social i contacte amb sa gent és important.
No t'has fet en fora, Pepita, i és que ara, Esperança, Pepita, prepareu-vos perquè descobrirem si arribareu en el 100, vos farem un test. Estau preparades?
Sí, endavant.
Vinga, test, idò.
Molt bé, què allarga més la vida? A, fumar poc, B, no fumar, o C, fumar només és cap de setmana.
Per favor. I és de fàcil, no?
Jo crec que és no fumar, eh?
Molt bé, correcte. De fet, Harvard...
Totalment d'acord.
Harvard, atenció, inclou no fumar entre els 5 hàbits més associats amb la més esperança de vida.
No és cap sorpresa, no, això?
Poc enrevesable.
Molt bona cerca en aquesta investigació.
Exactament, Harvard i tot. Bones fonts. Molt bé, segona pregunta. Quant d'exercici recomanen com a mínim? A, 20 minuts al mes. B, 150 minuts a la setmana. O C, només anar a comprar pa i això basta.
Està clar que és saber.
Exacte, el que equivaldrien a 20 minuts al dia i recomanen ses guies de salut el manco 150 minuts d'activitat moderada setmanal i 2 dies d'exercici de força.
Home, això, amb això que te comptes les passes, no sé si ho teniu, Esperança, Pepita, això que comptes les passes, el mòbil, el rellotge...
Sí, home, clar, tothom compta passes.
Tenim una mica, te falta poc i ho mires i em fas un parell més.
Molt bé, molt bé. Quin tipus de menjar ajuda més? A, casolà i saludable. B, menjar sempre fregit. O C, menjar com menjàvem el paleolític.
Sa.
Jo diria que sa.
Molt bé.
Òbviament, ses dietes aquestes paleo no els acabo de tenir clares.
Exactament. I bueno, hi ha una altra, que és què passa amb la solitud. A, no afecta gens. B, pot perjudicar la salut i la longevitat. O C, només afecta si no tens accés a internet.
Jo crec que no és cap d'aquestes tres, fixa't que et diria, que dependrà de la persona.
I, és vera, perdona, m'ho ha faltat afegir, solitud no volguda, perquè l'OMS assenyala que la solitud i l'aïllament social augmenten el risc de malalties. És a dir, que...
Sí, està clar.
I guarda relació. Però bueno, beníssim, ho té un 10.
Un 10. Jo crec que d'aquí 20 anys vos podem tornar... Bé, més.
Podem
més de 20
repetir.
Anys.
Podem repetir.
Vos podem tornar a entrevistar.
Veurem com tenim el cap, però bé.
Que sigui el més feliç i saludable possible. Pepita i Esperança, moltes gràcies per atendre'ns.
De res.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Salut. Adéu.
Vols guanyar 1.000 euros?
Arrobes cartera!
P-R-O-C-R-E-A. Sí, el verb és clar i senzill. Procrea! L'Ajuntament de Sant Josep de Satalè donarà un xec bebé de 1.000 euros per fill.
En quin temps vivim?
Josepins i Josepines, 1, 2, 3, sus! I sentiu focs artificials arreu del municipi, que no us estrenes. And I am too sexy for Milan.
Too sexy for Milan. Xiu, xiu.
Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones. Un shot por la pana a mi toda y por la...
La situació, la llum de Bad Bunny.
Això és una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
Una dona embarassada va rompre aigües després d'assistir en el concert d'en Bad Bunny a Barcelona.
La situació es va produir mentre caminava cap a la sortida acompanyada d'una amiga. Poc després de les primeres molèsties, com de nines, va rompre aigües i va haver de ser traslladada al centre hospitalari on va quedar ingressada a l'espera del naixement del seu primer fill. La protagonista s'ho va prendre amb humor i ha reaccionat al moment amb molta energia del concert.
Bad Bunny va actuar a Barcelona, ja ho sabeu, aquest dissabte i diumenge, dins la gira Devi Tirar Més Fotos World Tour, en el seu retorn als escenaris europeus després d'anys d'absència. Un èxit.
És una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
Porque a veces pienso tanto que me olvido de dar gracias cuando me levanto. A veces pienso tanto que me olvido de pensar en mí. Que me olvido hasta de dormir, hey. Así que no se asusten si desaparezco. Un rato bien lejos, yo me lo merezco. No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela. Que ya subí el ancla y abrí la pela. Puedo ver el paraíso llegando a Isabela. Un mango de Mayagüez después pa' la palguera. Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps. Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps. Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear. Pa' la baby yo después saco un disco de trap. No me busques que no me va a encontrar. No me va a encontrar, no, no.
IB3 Ràdio és cultura.
Voleu postres?
Jo un brunis al colonet.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xiu, xiu.
Tranquilo, no te voy a molestar.
Hola, jo sóc Naldana i avui li vull dedicar una cançó al meu millor amic, Adrià Romero. La cançó que li vull dedicar és La gata bajo la lluvia, perquè és una cançó que sempre cantam. Gràcies!
Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no he cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré.
Vosaltres heu pensat mai en si haguéssiu d'atracar un banc? Com ho faríeu? Com fessau?
Ah, molt clar, jo ho tinc tot planejat. Ja, però no, sí. Home, no, evidentment que no ho he pensat mai. Però bé, jo ho faria ràpid, entraria en un caputxat, cridaria mans a l'aire, molt de pel·lícula, però bé, ja que hi som. Un pot d'espectacle, no?
Jo crec que me disfressaria de banquer. A més, faig cara un poc.
Què estàs
dient? A veure com fas cara.
Faig cara de banquer.
És viu.
No, però clar...
Aniries en traje...
Clar, ben vestit, amb una carpeteta a la mà. No poden sospitar de tu mai.
Sí, però Jordi, si aquest banc, per exemple, fos en el poble veïnat d'Esteu, per exemple, si haguessis d'atracar un banc a Sant Llorenç o a Cap de Pere, tu què et de son Cervera?
Home, no seria jo tan innocent. Si hagués d'atracar un banc, me'n vaig a la Serra Tramuntana, que no me coneix ningú. Que ja me coneixen molt per allà, per llevant. Te penses?
No seria tan fàcil, no. Te vaig confiar, Jordi, perquè...
A més, a la serra també hi ha més duros.
Però te valdria més la pena. No ho sé, no sé si seria tan fàcil, Jordi, perquè això és precisament allò que intenten els protagonistes de l'obra de teatre de Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella. Les protagonistes d'aquesta obra són dues xonis de Sant Lluís, de Menorca, i se proposen atracar un banc a l'altra punta de Menorca, a Ciutadella, però aviat descobreixen que atracar a un poble on tothom se coneix no és gens fàcil. Pau Seguí, molt bon vespre.
Bon vespre, com esteu?
Molt bé, si te demanem si les dues santlluiseres ho aconsegueixen, ja tindríem spoiler d'aquesta obra, no?
Tindríem un spoiler important, però al final després se n'adonen que atracar el banc no és el més important, tampoc.
En Pau Seguí és el director d'aquesta obra de teatre de Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella, i protagonitzada per aquestes dues personatges, na Loli i na Cata, perquè volen atracar un banc. Això mos ho pot dir, Pau?
Sí, mira, elles dues són dues... Ja tenen els seus 40 llargs, eren xonis als 2000 i segueixen gent xonis avui en dia. I s'han trobat que des de llavors ençà només diuen una vida una mica desgraciada. Encadenen feines decadents, no tenen casa, no tenen una dignitat que cerquen i pensen, què millor que fer que atracar un banc i fugir d'alguna manera pues, a algun paradís tropical per tenir aquesta vida perfecta que elles pensen.
Mm-hmm. Diries que és una obra reivindicativa, llavors, perquè imagino que els motius són claus a l'hora de decidir.
Correcte. La nostra intenció ho és. Nosaltres sempre, a través de la comèdia, sempre intentam tenir un punt reivindicatiu i dins aquest text xerram de l'estat de la vivenda que tenim ara aquí a les Balears, xerram de la corrupció política i de moltes altres trames que a vegades mos duen en aquestes vides... no tan bones com voldríem. Uh-huh.
Clar, i també toca codis, situacions i paisatges que tot monarquí coneixerà, no és així? També fa que el públic connecti encara més en sobre.
Correcte, correcte. Al final hem duit aquesta història, la traduïm aquí en el nostre dia a dia i jo crec que la gent aquí també s'hi ha sentit identificada i això és molt xulo.
Mm-hmm. Això sempre ajuda. Pau, vosaltres formeu part del grup teatral menorquí, tornem a ser aquí. Per qui no vos conegui, qui conforma aquest grup de teatre?
Pues mira, aquest grup, al final, som gent del poble, gent d'aquí de Sant Lluís, som prop d'una vintena d'integrants i la veritat és que som gent molt normal, tothom amb les seves feines, tothom de diferents sectors, gent molt diferent els uns dels altres, que fa molts anys, quan érem, la majoria érem adolescents, vam trobar un lloc comú en el qual poder fer una cosa que ens agradava, que era el teatre, i aquí som, després jo, per exemple, després de 22 anys, aquí som encara.
I quantes obres heu arribat a fer en aquests 22 anys?
Pues un bon grapat. Normalment solem fer un espectacle per any, tot i que hi ha hagut alguns anys que sí que hem repetit, hem fet o dues coses. Vam començar fent els típics pastorells de Nadal, la típica història de l'adveniment de naixement de Crist, però després ja va canviar i hem anat creixent molt amb tipus d'obres diferents.
Mm-hmm. Sou molts, idò, a Sant Lluís, que estimeu el teatre amateur. Pau.
Sí, som un bon grapat. De fet, no som l'únic grup, som un poblet petit, però tenim com uns 4 grups de teatre, sobretot que estem bastant actius.
Molt bé, aquí posa encara de sorpresa. En Jordi, tu també t'agrada el teatre? T'has sorprès?
Sí, home, 4 grups de teatre. Sols a veure, n'hi ha un i ja m'ha perdut una passada.
Pau, tornant-te a sobre, aquest cap de setmana l'heu representada a la sala Albert Camus. Com ha estat l'acollida?
L'acollida ha estat molt especial. Clar, el públic del nostre poble ja mos coneix, ja mos ve veure, i veure un teatre ple, perquè vam tenir entrades exaurides els 2 dies, i veure un teatre ple fins dalt sempre és un gust, i el públic superconnectat amb nosaltres, i mos vam passar molt bé, la
veritat. Jo crec que na Loli i na Cata deuen fer riure.
Sí, bastant. Són un poc disparatades, ja són aquell punt d'exageració que sempre fa gràcia, però a la vegada també són personatges molt divertits.
Quines són les pròximes dates que teniu previstes?
Mira, nosaltres tenim previst ara el proper 7 de juny, que és diumenge, a les 7 i mitja la representarem a Ferreries, a l'Auditori de Ferreries, i a més serà una funció que farem en benefici de Creu Roja de Ferreries. És una col·laboració que fem amb ells.
Molt bé. Idò, apuntadíssimes aquestes dates per veure l'obra de teatre de Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella, del grup Ja hi tornem a ser, ja tornem a ser aquí, de Sant Lluís. Així que, Pau, seguir, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi super, molta merda.
Gràcies, adéu.
Tres ràdios, diversió. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus.
En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Antònia Miró, com estàs?
Molt bé, com esteu vosaltres?
Molt bé, t'enyoram aquí a l'estudi, sempre cada setmana connectam amb tu, tot bé per Barcelona?
Molt bé, mira, ara estic cercant de la velocitat de la llum perquè avui a Catalunya és festa, perquè he pensat, Maria Antònia, diràs que avui és festa a Catalunya i no sabràs ni per què, persona desinformada.
Ja ho has trobat o no?
Ho he trobat. Avui, dilluns 25 de maig de 2026, és festiu local a Barcelona, perdoneu. I nombrosos municipis de Catalunya per commemorar la segona Pasqua. O el que se li diu també la Pasqua Granada. Font, BTV.
Correcte. Ho han explicat avui migdia a Tentol. Avui ets a... Quin corema, crec que ho dic bé. Segurament no. Però avui se celebren els 50 dies que han passat des del diumenge de Pasqua i és així com se tanca el període de Pasqua. Així que per això és festiu a Catalunya i a molts altres indrets, com per exemple La Rioja. Tot això ho he dit de memòria i d'haver escoltat avui Servei Públic, Tentol. Gràcies.
Molt bé.
Que bona que ets, periodista rigorosa, que escoltes informació i les has repetit. Ja he dit que ho he dit, i a fets pràctics. Avui de matí m'he passejat com si fos diumenge i no sabia molt bé ben bé per què. I tampoc, mira, no m'ha suscitat curiositat sobre-ho, però bé, ja ho sabem.
Molt bé.
No m'aqueix, no m'aqueix, no m'aqueix.
I què has fet avui, el teu dia lliure? Has preparat una secció sobre...
Una secció sobre, mireu, o vull xerrar d'una cosa que tampoc, novament, no és un sentiment, sinó una condició de la informació i, possiblement, les persones. Ja ho vaig adelantar a l'episodi interior, així que els veiem fidels, ja ho deuen saber. En tot cas, si no us dic com a pista, que a vegades diuen que el fet de tenir-ne mos fa sentir poderosos, o per contra, la càrrega de guardar-los és un preu molt alt que hem de pagar per precisament protegir-nos a nosaltres mateixos. Jo, personalment, se m'adona fatal tenir-ne, ja informació que rebel, i és que avui xerrarem dels secrets.
Vosaltres sabeu guardar secrets?
Home, és molt important saber-ne guardar. Més és la nostra feina.
Sí, a mi m'acosta, de dir.
Jordi? Sí.
Que professional, en Xavi, m'agrada.
Home, però és que Nina és l'animata de xiu-xiu. Inevitablement, sí, has de... T'agrada. És a dir, t'agrada de xafardejar. Ja.
Maria Antònia, tu?
Jo som una dona fatal i, de fet, hi ha amigues que a vegades me diuen t'he de contar qualque cosa, però és un secret. I les aturs, just en aquell moment, i dic, sí. No m'ho conti. Els dic, oh, dic, per favor, Eva, no sóc jo aquesta amiga, me sap molt de greu. I la meva millor amiga s'enfada, perquè me diu, tia, vull que siguis tu la persona que me'l guardi. I dic, jo t'he dit que no vull ser la persona que te'l guardi, no vull saber-ho.
Però què és exactament un secret i com se pot diferenciar d'altres temes similars com la privacitat? T'han d'avisar?
Clar, en què se semblen i en què se diferencien? A veure, la privadesa és un dret que tenim de controlar quines dades nostres surten a la llum. Però, clar, el secret és simplement informació deliberadament oculta. Clar, per molts juristes han hagut d'esforçar-se precisament per protegir el secret legalment. Per exemple, tenim el secret de confessió, on un capellà, evidentment, no pot dir res que el que s'ha dit en el confessionari. Després tenim el secret de vot, que és la base de la democràcia per, evidentment, evitar coaccions, és a dir, el fet que qualcú sàpiga que vota després pugui tenir conseqüències o no. I, evidentment, també tenim el secret professional. Metges, advocats, psicòlegs i molt més tenen l'obligació legal i ètica de callar sobre el que els hi conten en el despatx, a la consulta, el que sigui.
Home, i com ha dit en Xavi, en el cas dels periodistes també tenim aquest secret.
Clar, els periodistes teniu el secret professional, que és un dret fonamental, i sobretot és per protegir la identitat de les seves fonts d'informació. clar, aquest pilar és bàsic per dir, vale, tenim premsa lliure i independent, perquè, clar, si ses fonts sabessin que el seu nom pot sortir sa llum a primera de canvi, evidentment el que passaria és que ningú s'atreviria a dir el que està passant i a lo millor certs casos de corrupció i injustícia mai arribarien a sortir sa llum. I clar, de fet, han de dir que és tan important que l'estat espanyol, aquest dret de, el secret professional dels periodismes, està reconegut per sa Constitució i també per sa normativa europea. Tenim el que seria el Reglament Europeu sobre la llibertat dels mitjans de comunicació.
Molt bé.
Això està molt bé.
Com ha de ser?
Com ha de ser? Institucions que se preocupen perquè els secrets siguin sense secrets.
Això és important.
Altres persones, clar, importantíssim i bàsic, però és que resulta que altres persones que estan preocupades pels secrets, però els qui no són els seus, i sobretot en lloc de per protegir-los, per destapar-los. I això vos parlo precisament d'un programa de televisió que va fer dels secrets un circ.
Canta, triple salt immortal.
Quin programa era això, Maria Antònia?
Aquest programa s'ha de El Juego de tu Vida. A veure,
sí, jo me'n recordo, això.
Ai, que bo.
Que posaven aquesta pobra criatura allà amb un polígrafo.
Exacte, verdad. I li demanava si li agradava sa mare de l'home.
Sí.
Literal, és així. Recordem que és això. Hi havia un concursant que estava assegut a una cadira i a davant tenia com un altre on hi havia la seva família i els seus amics, i és això, havia de respondre preguntes íntimes que, clar, en teoria estava connectat a una màquina que era un polígraf. Clar, realment la dinàmica era que li havien fet aquestes preguntes abans, jo crec que hi havia donat resposta, i després ho havia de tornar a dir amb un públic, no? Hem de dir que se metia cap al 2008 a Telecinco, època dorada, la televisió, és la meva opinió subjectiva, i clar, evidentment, el presentaven a Emma García. Clar, hem de dir que hi havia situacions com aquestes.
A veure.
¿Piensas en el Betis para aguantar más en tus relaciones sexuales?
Sí. Sí.
Eso es... verdad.
Bravo! Ha dit la veritat.
Honest, una persona honesta.
I a més ho ha dit dos pits, sí, sí.
No, no. Ara explicarem. Aquest fragment, sabeu, es para, que s'aixuga, se suor del front i posa una cara de circumstàncies. O sigui, no sé si és millor el que diuen els familiars, perquè, clar, no se pot explicar així amb imatges, perquè estem a ràdio, però bàsicament allarguen un munt de silencis, o sigui, és una cosa, tipo, plano, contraplano, contraplano, fins que diu, eso es verdad. Per tant, pregunta de rigor. Vale, poseu-vos en situació. Si vos diuen que IB3 farà un polígraf VIP i vos demanen per participar, hi aniríeu o no?
Jo, si m'han de fer aquest tipus de preguntes, no.
Si t'han de demanar si penses en el Betis.
Quin desbarat.
Amb el Bunyola hi pensaria. Tu aniries, Maria Antònia? Bé, no en tenim dubte, que sí, que aniries, t'agradaria.
Jo sí, jo aniria amb un peu abans altre.
Però diries la veritat o diries la mentida per fer espectacle?
Jo crec que fins i tot m'inventaria escàndols de mi mateixa. Tot per un
poc
per un moment de glòria a l'APM, clar que sí.
Molt bé.
No ho sé. Mira, me'n record, que ara també us ho volia comentar, que a una li varen demanar menys si és vera que se posava crema de ses morenes a sa bossa de ses ueres. I era que sí. Bé, això era un record d'infància. Evidentment, a mi que nostra no m'ho deixàvem veure. No sé per què tens records d'això.
Jo tampoc el mirava, però sí que el reconec. Vull dir, devia ser viral de l'època.
A mi, després se n'han repescat moltíssim de clips a xarxes socials.
I sí, això és vera, és vera.
Sí.
Tothom clar, el recorda, aquest programa. El miréssim o no.
Exacte. I en tot cas, ara, clar, si el que dèiem, us anem a ser digital, on tot s'agrava, tot queda guardat a internet, clar, han escut ara una nova lluita que seria la lluita de l'anonimat i el que seria el dret a l'oblit. Clar, el dret a l'oblit és literalment demanar-li a Google, als cercadors, tots aquests llocs on recopilen informació que esborrin, per favor, les teves dades de del que ha passat, perquè potser ja no són rellevants i que tens dret tu a que te deixin en pau i refer la teva vida, no? I és curiós perquè l'altre dia pensava, tenim dret a l'oblit, però no tenim dret en el record. Perquè, clar, el dret en el record no pot existir per llei perquè ningú et pot obligar a ningú a trobar-te a faltar o pensar en tu quan ja no hi siguis o valorar el que has fet per ells, no? Però, clar, tenim lleis, es veure com de la memòria històrica, que sí que lluiten per evitar un cert oblit, però per lo que fa Samó, cap jutge pot dictaminar que esteu ets no t'acabi oblidant. Don't forget me. Sometimes it hurts.
hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet
Per favor, no m'oblidis, demanava Nadel en aquesta cançó. Nadel diu, suplicava, el que suposava era el seu enamorat, no m'oblidis, i ell va dir que, ell li va contestar que me sap greu, que se mou dura i altres vegades fa mal.
També quina intensitat, no?
Sí, Nadel
sí,
és molt
intensa. I també l'Otum va flipat.
Sí.
No? Sí. O sigui, no has de contestar aquestes coses.
Imagineu-vos. Clar, imagineu-vos que ho esteix deixant i li dius a qualcú, per favor, no m'oblidis. Te miren els ulls i te diu, a vegades se m'adura i a vegades fa mal. Què vol dir això? Vol dir que m'oblidaràs? No.
Clar que sí.
Spoiler, sí.
Clar que sí. Spoiler, sí.
No s'oblidarà.
Spoiler, ja t'ha oblidat.
Quedes en els fons de la retina.
Exacte. Mem, sabeu aquesta expressió?
Que poètica, Nines, eh? En els fons de la retina.
No es posies experiències.
Wow. Una darrere l'altra. Què més? Dona'm una altra.
Mem, digue-m'ho.
No, ja està.
No, però... aquesta expressió en castellà que diuen a vegades de jo no olvido, com era, jo olvido, però no perdono.
Sí, no? Qualque cosa així era.
Bueno, per mi no té...
No és al revés, no seria jo perdono, però no olvido, no?
Exacte, sí.
També he sentit...
No, és al revés.
Jo olvido...
Olvido, però no perdono.
Jo... Un segon, anem a fer la sintaxi. Jo olvido, però no perdono.
No, ho ha dit ben en Jordi.
Sí, clar.
Clar que clar. He dit, jo me passa just al revés. No perdon, però no me'n record perquè no perdon, però ja se queda, no? Però bé, en tot cas, és veritat que ja hem obert un altre meló i, evidentment, si estem parlant de relacions i el que normalment sol ser un secret per defecte, evidentíssimament, són ses infidelitats.
Por ser infiel aquí estoy yo, adicto de ti.
A veure, Maria Antònia, clar, la fidelitat, o la infidelitat sempre sol ser un secret.
Clar, sempre està molt lligat en això, perquè és veritat, si deixant davant del que dèiem, la llei, l'estat, no? I anem a la vida quotidiana, un secret per excel·lència de la humanitat, i podem dir que fa moure el món sèries, o sigui, un argument universal és el secret de que t'estàs veient en qualcú altre, no? I fins i tot, sabem que a vegades és un desastre, no?, quan la veritat surt a la llum. Perquè, clar, hi ha un punt pervers que, precisament, el fet de que l'infidelitat sigui un secret li dona a vegades com a més emoció, no?, més morbositat, més perill. I a vegades és això.
Si acaba el secret, a vegades acaba la història.
Clar, és així. I, de fet, sabeu quin secret amorós, no sé si dir-li amorós fins i tot, però, bueno, quin secret d'aquest caire va ser un escàndol mundial, el que li diguin a en Bill Clinton el 98? Us en recordeu del famós cas d'en Mònica Lewinsky? Ella era aquella becària de la Casa Blanca, tenia 22 anys, i podem dir que ella era el més poderós del món. Clar, ho varen negar durant mesos. Fins i tot Bill Clinton volia mantenir secret, diguent, aquella mítica frase de I did not have sexual relations with that woman. Però clar, resulta que en Lewinsky li va contar secret a la seva suposada amiga, na Linda Tripp, que la va trair i, de fet, la va enregistrar les converses. Wow. I clar, no només això, li va dir, Mònica, guarda aquest vestit blau que dues... No l'envies a la tintoreria i guarda'l com a prova. I clar, han de dir que el vestit estava tacat, no direm de què, però clar, després això va ser prova de que, evidentment, en Bill Clinton no s'havia portat bé. Clar, com us explica aquesta història? Moltes coses.
Massa coses,
tenen les cames curtes.
M'ho explico.
Sí, moltíssimes. I també de dir, na Linda aquesta, molt amiga, molt bona amiga, no sé si va ser, però no sé si ho va fer per protegir-lo o què. O sigui,
no ho sabem, no ho sabem.
Exacte, no ho sabem.
No ho sabem. I en tot cas, hem de dir que totes fem coses rares i quan estem loquets per qualcú, i clar, ella va decidir guardar aquest vestit, i va, mira, en el final d'aquest vestit la va suportar en el sentit que no s'ho estava inventant, no? Uh-huh. I recuperam aquesta figura, i ara na Mònica té un podcast d'èxit, he de dir que li va relativament bé a YouTube, i és molt curiós perquè ella ara entrevista dones que li han passat casos similars, ha tingut com, en qualque mesura, escrutini públic. I és molt xulo perquè ara ella dona entrevista vista et sent una dona ja dels seus 50 anys i, clar, la visió que té ara i la rebuda social que té ha canviat un munt. Mm-hmm. I, clar, en aquest sentit, ressignificant a Mònica Lewinsky durant un temps va coincidir la pujada a internet i ella venga a fer bromes, venga a fer memes i ara és com, mira, Mònica, quin desastre, el que t'ha passat, només tenies 20 anys, què havies de fer, saps?
Sí, sí, bona reflexió, bueno, Mònica, la cercaré.
Sí, i és una dona evidentíssimament super, super, super intel·ligent. O sigui, fer pràctiques a la Casa Blanca amb 22 anys, mira, va tenir la mala sort de topar amb el president. És que no direm més. I de tot això, clar, és vera que després el camp dels científics han intentat fer esforços per entendre un poc el que ens passa en el cervell quan intentem guardar coses, no? I, de fet, un psicòleg de la Universitat de Columbia, en Michael Splenian, que m'ho explica tot en el seu llibre que diu La vida secreta dels secrets.
Clar, però quant de secrets pot arribar a guardar una persona?
Mira, ell en el seu estudi...
Perquè alerta que embuar-vos, tant de secrets que guardau.
Clar, i de fet no confessar-ho a la persona que no toca, imagina't. No, però ell diu que una persona guarda alhora 13 secrets i 5 d'ells no els ha dit mai a ningú. I de fet, un altre estudi que va fer superinteressant va demostrar que els secrets actuen com a pes físic real.
Clar.
És a dir, els subjectes que tenen més secrets jutjaven de manera més feixuga les tasques físiques. És a dir, com pujar una costa o carregar bosses, com molt més dures de lo que realment eren.
I doncs, Jordi, clar, ja saps per què t'acosta el gimnàs, menys si és que ho tens molt de secrets.
Moltíssims.
És que potser podem fer una prova de dir, va, vinga, aquí tothom ventili els seus secrets, menys si demà se troba més lleuger o no, no?
Bé, ho deixarem per un altre dia.
Sí, una secció especial.
Sí, jo t'estava donant l'oportunitat d'alliberar-te, Jordi, però clar, veig que no va per aquí. En tot cas, ell el que explicava és que bàsicament et serveix, se sent cansat i és vera que has fet d'inconscient d'anar revisitant s'informació que estàs guardant te carrega d'una manera o una altra. Clar, ja ho he comentat abans que vosaltres no sou gaire bons guardant uns secrets. Vos pesa? Notau la càrrega física?
A veure, jo he de dir que crec que sí som bastant bo guardant secrets.
Jo, com que
sí, no te pesen?
Jo com no. Que ho ventil tot, m'anava molt lleugera.
Tu vas per la vida flotant.
Sí.
Clar, mira, en aquest sentit, vosaltres crec que seríeu bons militars, perquè, clar, hem xerrat secrets d'estat, secret de confessió, etc, etc. Però després hi ha secrets militars que tenen un sentit estratègic. Us heu dit mai a xerrar de l'operació Mincemeat?
Mincemeat, què vol dir? Camp picada.
Mincemeat vol dir operació camp picada. He de dir que és un poc terrorífic el nom que li van posar. Però és una genialitat de mentida, perquè l'any 1943 els aliats volien invadir a Sicília, però sabien que els nazis els esperaven allà. Què varen fer per mantenir el secret d'on realment volien dur a terme aquell desembarcament? Varen agafar el cadàver d'un aloc que era vagabund de Gals, que havia mort intoxicat, li van crear una identitat falsa, és a dir, Major William Martin, que era de la Marina Britànica, i que van fer, és que això és superfort. I van omplir les butxaques, és a dir, amb cartes d'amor falses, fotos d'una promesa, és a dir, tot perquè paresqués que ell verdaderament era un soldat, i uns documents secrets falsos on deien que l'atac seria per Grècia. Llavors, el van tirar amb un mar submarí i, de fet, va arribar a prop de Huelva, perquè, òbviament, les corrents el duessin fins a la platja. Llavors, els espanyols el van trobar. En aquell moment històric concret, en teoria era com mig neutral, però evidentment varen filtrar els papers en els nazis, com si fos un descobriment real, i clar, en Hitler s'ho va creure. Llavors varen moure totes les tropes cap a Grècia, deixant Sicília pràcticament lliure, i això el que va fer és que després d'aquesta invasió fos molt més fàcil. Per tant, un cadàver amb un secret inventat va salvar milers de vides. Jo això, en sèrie, que ho estava llegint, i és una jugada mestra. Evidentment, s'han fet pel·lícules i llibres sobre aquesta operació. Clar. Ho trob tan fort.
Sí, però imagina't els soldats que varen preparar aquest pla. Vull dir, tensió de guardar secret, de que surti bé tot... No ho sé, jo no podria, eh?
Clar, i és que, de fet, evidentment, tothom té aquesta necessitat de treure'ns els secrets de damunt, perquè, clar... Jo, sincerament, mem, si és un bé major estatal, evidentment t'ho fas. Però el que és interessant és que va haver un artista que va agafar precisament aquesta necessitat que tenim d'explicar coses i l'any 2005 ho va convertir en tota una obra artística que se va dir Post-Secret i aquest artista se diu Frank Warren.
Hi ha dues coses de mi de ciutat. totes dues planes de persones iguals.
Clar, en Frank supos que se va llevar un pes de damunt, literalment, perquè quan treus un secret, te lleves un pes, com han dit abans.
Clar, ell el que va dir, mira, jo el que faré és repartir postals en blanc per tot i va posar una adreça de correu i li va dir una cosa. Escriviu un secret que mai li hagueu dit a qualcú, que sigui totalment vera, i decora aquesta postal com vulguis i no posis el teu nom. Per tant, ell s'imaginava que aquesta pràctica artística, mira, arribarien quatre postals de quatre friquis que volen contar fricades, però no, bàsicament va tenir superbona resposta. Va rebre més d'un milió de postals de tot el món i, de fet, s'han publicat llibres amb aquestes postals i és supercuriós perquè tu veus com sa gent, quin és el secret que diuen, primer de tot, que a vegades diuen locures, com de, quan estigues a l'oficina estic completament nu, o ten por que el meu fill se torni com jo, que aquesta troca és terrorífica.
Per favor.
Molt, un secret molt fort. I n'hi ha un altre que diu com guarda de renota que va escriure a mo mare, no? Van de morir. Això no és tant un secret, però és una cosa que... Bueno, és intimitat profunda. I és curiós perquè, clar, jo crec que han editat les postals que són més xules. Uh-huh. Però és molt curiós perquè pots tenir llibres, les postals... I és un poc aquesta cosa de, vale, tenim dret a la informació, tenim dret a la privadesa, però també pots tenir dret a explicar secrets. Vull dir, potser les persones no estem dissenyades per estar tan tancades, no?
Exacte.
Necessitem, de qualque manera, connectar. I jo crec que és molt xulo que aquesta m'ho fes a través d'una postal anònima. Uh-huh. També com que materialitzes el secret.
Sí.
El pintes.
Va tenir bona idea.
I t'alliberes.
Escolta, Maria Antònia, sí. Jo vull que m'escoltis un secret. Quan, abans d'acabar.
Ara anem.
Ara anem.
Amen.
Amen. Era una mica el secret d'avui. M'estava costant moltíssim, perquè a mi els secrets i ser mentides rossen una mica, no? Perquè ja entenc que una cosa sigui secreta, dic mentides, i ser dues coses maduren ben poc, no? Llavors, durant molt de temps, jo penso, què és el que he tingut secret? Nòvios en secret, evidentment. Me'n record que una vegada un d'ells va venir a casa nostra sense que mon pare i mon mare ho sabessin. Evidentment, ells estaven fora, de fora, com no eren a casa nostra. Amb això que, lo típic, que van tornar abans d'hora i va haver tota aquesta gestió de presentar-lo, de tal, de que fou, on éreu, com és que veniu aquí, qui és aquest, bé, és un amic, però no, però tal... Bé, en tot cas, record que ell va sortir per sa porta escapadíssim i jo m'he quedat soles amb mo mare. I clar, va arribar sa pregunta de... que heu fet tota aquesta hora baixa. I jo he dit, no, hem anat a plaça, hem anat a passejar. I mi mare m'ha dit, ah, molt bé, que bé, heu vist el poble, sí, Nord de Soia, tal. I amb això que m'ha dit, ah, molt bé, per cert, posa't els calçons bé, perquè el forat de genoll que tenen els leggings el dus a darrere. Crec que avui de matí te deus haver posat els leggings malament, no? I jo, sí, és això, és això. I fins aquí...
Va, te va plegar, Maria Antònia.
Me va plegar, és que jo penso que fort.
Per ser mares no se poden tenir secrets, si ho sap bé.
No, ho se sap ben bé del cert.
Te va dir, Maria Antònia, dus els calçons girats.
Exacte, dus els calçons, un leggings, que mira, jo he de dir que té marge de no saber com me'ls he de posar, no? En un moment de presses, però així va ser. Així que ben poc m'ha durat secret i he de dir que pas mental no entenc gaire. Quan te'n va vergonya.
No, però això ja ho has xerrat amb ta mare, més en band?
Aquesta anècdota, és que sí. Crec que no li bastaria. No? Vull dir, ha estat una de ses moltes, supòs.
Però ho heu xerrat, que te va plegar amb un secret, o no?
Sí, en plan, crec que després en aquell mateix hora baixa vàrem riure i ja està. Va quedar entre
nosaltres. Això és l'important.
Lliçó. No se poden tenir secrets i manco per ser mares.
Exactament.
Exacte. Podria ser el propòsit principal de tot el que he volgut explicar.
Maria Antònia, mira, moltes gràcies. Maria Antònia sí que sura. Ha dit que sura, que ella no té secrets per ningú. Perquè ho van tirar tot.
I menys per els oients de xiu-xiu.
Molt bé. Ara anem.
Ara
ho has dit.
I el fort de la ràdio, i això ho vaig pensar l'altre dia, és que me poden escoltar sense jo sàpiga qui m'escolta.
I això és molt perillós, eh?
I vos dona molt de poder. Així que, estimats oients, sou molt poderosos en el vostre anonimat. Utilitzeu-lo bé.
Maria Antònia Miró, gràcies.
A vosaltres.
Tot una tornada, fem una aturada pels informatius i continuarem xiu-xiuetjant.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. Detinguda una dona de 36 anys acusada de matar la seva sogra de 73 al barri de Pere Garau de Palma.